Són 2:15 de la tarda i comencem, com dèiem, un nou tram informatiu a carrer Major. I ho fem parlant de l'estat d'alarma i el toc de queda vigent des d'ahir a la nit. La Generalitat no descarta endurir més les restriccions i apunta la possibilitat d'un confinament de cap de setmana. Anna Plaça, bona tarda de nou.
Hola, bona tarda, Eduard. El govern català alerta d'una possible situació de col·lapse al sistema sanitari tenint en compte que les UCIs hi han arribat al 82% d'ocupació i en prop d'un 40% dels pacients Covid. Al Camp de Tarragona hi ha més de 200 persones ingressades i 38 a les UCIs.
El professor de Dret Constitucional, Héctor López Bofill, afirma que aquest nou estat d'alarma demostra que al març les coses es podrien haver fet diferent perquè ara s'ha optat per un sistema descentralitzat amb mesures adaptades a cada territori.
López Bofill ha analitzat avui la situació a carrer Major, on també ha advertit a Sánchez que l'estat d'alarma no es pot prorrogar automàticament fins al maig perquè requereix una fiscalització del Congrés per evitar que es vulnerin drets.
Efectes pràctics, el toc de queda, que comença a les 10, implica que comerços i serveis anticipin l'horari de tancament.
Així, el Tanatori de Tarragona i les seves instal·lacions esportives municipals i també les instal·lacions esportives de la Torre ja han anunciat que tancaran a partir de les 9 del vespre, més aviat del que és habitual. A l'Hospitalet de l'Infant, l'Ajuntament ha anat un pas més enllà i anuncia que tancaran les instal·lacions esportives fins al 2 de novembre.
I la restauració ha rebut el toc de queda com un nou cop per als negocis del sector obligats a tancar el públic fa més d'una setmana i que ara veuen com es limita l'horari de recollida de menjar per emportar i del servei a domicili.
El president de l'Associació d'Empresaris de l'Hostaleria de Tarragona se sent enganyat pel govern català i l'acusa de canviar constantment de directrius. Apunta que els havia assegurat que podrien reobrir amb el toc de queda.
I en crònica local, els propers minuts parlarem de recursos municipals, perquè l'Ajuntament de Tarragona ha començat a treballar en els pressupostos de l'any que ve i calcula que cauran uns 10 milions d'euros.
Mentre Sant a Torredembarra el ple abordarà aquest dijous l'aprovació de les ordenances fiscals de l'any que ve.
I ara és moment de saber quin temps ens espera per les properes hores, així que connectem, com fem sempre, amb el Servei Meteorològic de Catalunya, Sergi Gallego. Hola, molt bona tarda.
Hola, bona tarda. S'observa precipitació al quadrant nord-est, acompanyada de tempesta i calamarsa a causa d'una pertorbació que afavoreix la inestabilitat. En general, els xàfecs són d'intensitat entre feble i moderada, i és possible que siguin puntualment forts. A la resta, predominarà el cel serè o poc ennuvolat, tret del Pirineu, on estarà molt ennuvolat o cobert, amb la possibilitat de precipitació feble amb una cota al voltant de 1.400 metres. Pel que fa demà, la nuvolositat s'anirà fent menys abundant i compacta amb el pas de les hores i s'imposarà l'ambient assolellat, tot i que creuaran bandes de núvols alts i mitjans. La temperatura serà semblant o lleugerament més alta i voltarà entre 17 i 21 graus, semblants a les d'avui. I de moment això és tot, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Els propers minuts i en clau d'esports parlarem de l'empat del Nàstic davant del Badalona. El marcador 0-0 li ha permès sumar el primer punt de la temporada.
I en vòlei una derrota, la del Cèbol Torredembarra a casa, i una victòria, la del Sant Pere i Sant Pau.
I ara la Plana Cultural la dedicarem a la Festa Major de Sant Martí d'Altafulla.
Que ja s'ha concretat que es farà en mínims i des de l'Ajuntament s'han mostrat resignats per la situació i diuen que ha pres aquesta decisió per evitar la propagació de la malaltia.
Passen 4 minutets del punt de 2:15 de la tarda. Moment de començar un nou tram informatiu a carrer Major. Informatiu que fem possible 8 emissores del Camp de Tarragona de la mà de la xarxa de comunicació local. Hem revisat el sumari i és moment d'entrar en matèria. Encarem ja la segona nit de toc de queda per frenar la propagació de la Covid-19. El govern espanyol va decretar ahir l'estat d'alarma i el català va concretar que a Catalunya la prohibició general de sortir al carrer anirà de 10 del vespre a 6 del matí. Les persones que ho incompleixin s'enfronten a multes que poden anar dels 600 als 3.000 euros.
Aquesta passada nit les restriccions ja s'han fet evidents al territori amb els carrers buits i els establiments tancats. En aquesta franja horària només es pot sortir de casa per anar a treballar, per emergències mèdiques o per atendre persones dependents. També es permet passejar el gos de 4 a 6 del matí. Aquestes són les mesures que ja han entrat en vigor, però la Generalitat ja ha deixat entreveure que segurament caldrà anar més enllà tenint en compte l'evolució de la pandèmia. La consellera de Presidència i portaveu, Meritxell Budó, ha avançat que una de les opcions que hi ha sobre la taula és el confinament de cap de setmana.
És un escenari que hi ha sobre la taula, perquè certament durant el cap de setmana és quan hi ha més interacció social i, per tant, doncs, anirem veient quines mesures hem d'anar prenent en funció del que ens diguin les dades epidemiològiques. Tenim unes dades que són dolentes, tenim unes dades que són preocupants. Comencem a tenir una tensió important en el sistema sanitari.
Tenir en compte que, segons les dades facilitades avui per la Generalitat, el 82% dels llits de les UCIs ja estan ocupats i un 38% corresponen a malalts de Covid. Això fa tema que, si no baixa la velocitat de contagis, la capacitat de resposta hospitalària es pot veure compromesa en les pròximes setmanes.
Avui, a Carrer Major, hem analitzat aquest nou estat d'alarma amb el professor de Dret Constitucional Héctor López Bofill. Ha dit que ha quedat demostrat l'estat d'alarma que es pot aplicar de manera descentralitzada, al contrari del que es va fer el mes de març.
I és que ara les comunitats autònomes tenen capacitat per concretar les mesures que s'implanten en funció de la realitat de cada territori, encara que des de Catalunya ja han dit que el marge de maniobra els sembla insuficient. López Bofill considera que ha quedat demostrat que al març les coses es podrien haver fet diferent quan es va imposar un model centralitzat.
Això ja confirma el que dèiem fa més de mig any, que l'estat d'alarma volia ser descentralitzat, cosa que en aquell moment, quan ho vam dir, doncs no ens van fer cas, però la realitat s'acaba imposant en el sentit, doncs, que cada territori és més conscient de les seves necessitats.
El professor Altafullenc també ha parlat sobre la possibilitat plantejada ahir pel president Pedro Sánchez d'aprovar una pròrroga de l'estat d'alarma fins al maig. López Bofill creu que, tenint en compte la Constitució, el Congrés hi haurà de poder dir la seva cada 15 dies, o almenys de manera periòdica, per no caure en una restricció desproporcionada de les llibertats.
Tota continuïtat de l'estat d'alarma ha de ser deliberada en el Congrés. Qualsevol altra cosa és perillosa, perquè pot ser una restricció de les llibertats desproporcionada. És a dir, pot fer servir el pretext de l'estat d'alarma, com passa a Hongria, no?, per liquidar les llibertats i ja està. Crec que l'òrgan de representació de la ciutadania hi ha de dir alguna cosa periòdicament sobre aquesta situació.
El professor de Dret Constitucional, vinculats a Junts per Catalunya, també ha remarcat que les eleccions catalanes de febrer requeriran mesures especials per poder-se celebrar. Afirma que aquestes s'hauran de consensuar amb l'Estat i la Junta Electoral Central si es volen evitar impugnacions.
A nivell local, l'estat d'alarma al toc de queda es comença a concretar en múltiples canvis d'horaris de serveis públics.
Així, per exemple, el Tanatori de Tarragona ja ha informat que les sales de vetlla tancaran a les 9 del vespre. També ho faran les instal·lacions esportives municipals de la ciutat. I a la Torredembarra, l'Ajuntament també ha comunicat avui que les seves instal·lacions esportives també tancaran a aquesta hora, a les 9 del vespre. I a l'Hospitalet de l'Infant, el consistori ha optat per fer un pas més enllà i anunciat que els equipaments esportius estaran tancats almenys fins al 2 de novembre per frenar els contagis que en les darreres setmanes s'han disparat al municipi.
Analitzem ara les dades d'evolució de la pandèmia al territori. El Departament de Salut ha informat de 4 noves defuncions en la darrera jornada.
A més, continua a l'alça el nombre d'ingressats per Covid-19. Ja n'hi ha 214, 22 més que el dia anterior. Pel que fa a les UCI, hi ha un pacient més i ja en són 38. Segons Salut, en les darreres 24 hores s'han notificat 129 nous contagis a les comarques del Camp de Tarragona i 64 més a l'Ebre. L'índex de rebrot continua sent molt alt i el Camp ja supera els 870 punts. Mentrestant, a Valls, la residència del Camp ha aïllat 16 usuaris que han donat positiu per Covid-19. També s'han diagnosticat 6 positius a la residència Montserrat Quadrada. En tots dos casos, aquests contagis són, de moment, asimptomàtics.
L'estat d'alarma i el toc de queda afecten de ple el sector de la restauració, tancat des de fa més d'una setmana i que ara també veu com es limita l'horari de recollida de menjar per emportar i del servei a domicili. El president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona, Francesc Pintado, afirma que això és un cop més per al sector.
A més, Pintado ha dit que se senten enganyats pel govern perquè confiava que amb el toc de queda els permetrien reobrir encara de manera limitada. Lamenta els missatges contradictoris que els fan arribar.
El que no pot ser és que un conseller traslladi i confirmi una forma de veure-ho i el que s'hauria de fer és recolzar el sector i que, d'altra banda, aquest dia en no res, no? Que no ens enganyin, que ens diguin les coses com són. I entenc que el govern ha de tenir una veu i ha de tenir unes línies de treball i el que no poden és dir A i acabar C, B.
Pintado també ha manifestat que encara no han rebut cap ajut de la Generalitat. Pel que fa al decret sobre la rebaixa dels lloguers, el president de l'Associació d'Hostaleria de Tarragona creu que només servirà per incrementar el nombre d'enfadats perquè els propietaris dels locals es veuen obligats a assumir una part de les pèrdues.
I els restauradors de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant s'han unit en una concentració en contra de les mesures establertes pel govern.
Sota el lema "La restauració no és el problema", prop de 100 restauradors del municipi s'han concentrat avui dilluns a Ariana de la Calle, Ràdio L'Hospitalet.
Sota el lema "La restauració no és un virus", prop d'un centenar de restauradors i representants de l'oci nocturn s'han concentrat aquest dilluns 26 d'octubre a la una del migdia a la plaça Berenguer d'Entença de l'Hospitalet amb l'objectiu de manifestar el seu desacord amb les mesures que ha implantat el govern de la Generalitat sobre el tancament dels bars i restaurants. Escoltem Mònica Alves, presidenta de l'Associació de Restauradors i Hotelers de l'Hospitalet.
Nosotros no somos el problema, no hay ayudas al sector y no sabemos cómo vamos a seguir adelante con estas medidas que están muy estrictas. Esperemos que nos deje trabajar, sobre todo ahora que se han puesto el toque de queda, pues que se permita a los restauradores seguir trabajando con sus takeaway, con sus deliveries y a los demás también que puedan abrir esos horarios. Las habilidades de aberturas y de control debería ser local, del municipio, de los alcaldes.
Així, seguint el protocol de distància de seguretat, ús de mascareta, higiene de mans i sense l'ús de pancartes compartides, els manifestants s'han repartit per tota la plaça mostrant diversos missatges. La concentració a l'Hospitalet ha sumat les mostres de rebuig que ja han dut a terme altres representants d'aquest sector en diversos municipis del territori català i espanyol.
I ara els hem d'explicar que l'anàlisi de les aigües residuals de Tarragona permet detectar l'augment de casos de Covid-19 a la ciutat amb 2 o 3 dies d'antelació. Això és perquè des de fa uns mesos l'empresa Ematsa realitza controls constants per detectar rastres del SARS-CoV-2.
Les dades que s'obtenen es transmeten 2 cops per setmana al Departament de Salut, amb qui es fan reunions periòdiques. El gerent de l'empresa d'aigües, Ematsa, Daniel Milan, afirma que s'ha acabat demostrant una correlació entre les anàlisis de l'aigua residual i els casos que acaba diagnosticant Salut. Això es deu a que el cos expulsa restes del virus ja dies abans que es manifestin els símptomes. D'aquesta manera es pot anticipar una mica, sobre 2 o 3 dies, quina serà l'evolució dels contagis.
Som capaços potser a vegades de veure que la cosa està pujant una miqueta abans de que ells detecten aquestes pujades més clíniques o epidemiològiques. No? Diguem-ne que hi ha una certa capacitat d'anticipació, no és molt gran, però sí que tenim aquest parell de dies com a mínim d'anticipació.
El mostreig també es fa per barris, fet que permet a les autoritats sanitàries treballar amb més precisió a l'hora de prendre decisions. Ematsa participa, de fet, en 2 projectes internacionals de control d'aigües residuals vinculats amb la Covid-19. Un d'ells està impulsat per la Comissió Europea i ha servit per estandarditzar les tècniques d'anàlisi.
I seguim encara un moment a Tarragona perquè la regidoria de Nova Ciutadania hi ha emprès la campanya "Cuidem-nos, tot depèn de nosaltres" per frenar la propagació de la Covid-19.
Per tirar-la endavant s'ha comptat amb la implicació de representants de les diferents comunitats de residents estrangers de la ciutat. Ells protagonitzen un seguit de vídeos en què es recorden les mesures que s'han de seguir per prevenir contagis. Bàsicament aquesta tríada de mans, distància, mascareta. Aquests vídeos s'han enregistrat registrat en diferents llengües adreçats a les seves pròpies comunitats.
Gairebé sobre el punt de 3:45 de la tarda. Canviem de qüestió perquè els pressupostos del 2021 de l'Ajuntament de Tarragona estan pendents de les dotacions econòmiques de l'Estat.
El tinent d'alcalde Jordi Fortuny ha declarat al programa Tarragona 100% que el consistori està pendent de les accions del govern espanyol per definir uns pressupostos que no volen prorrogar. Laura Rovira, des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
Fins a 10 milions de davallades són els que estima el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona, el Jordi Fortuny, que tindran els pressupostos del 2021. Uns pressupostos que segueixen sent una incògnita a l'espera de les dotacions econòmiques de l'Estat espanyol. Segons Fortuny, la intenció de l'Ajuntament no és prorrogar els pressupostos actuals, ja que això paralitzaria tota l'activitat almenys durant 3 mesos. És per això que Fortuny considera vital conèixer l'aportació de l'Estat per definir aquests pressupostos. Així ho expressava el programa Tarragona 100%.
L'Estat ens aporta un de l'ordre de 39 milions d'euros i aquesta aportació de 39 milions d'euros per l'any que ve la tindríem que veure incrementada. Per tant, necessitem saber encara els ingressos de l'Estat i veure quina política portarà l'Estat per poder fer ajustar el nostre pressupost.
Fortuny també ha assenyalat que es posarà en marxa una línia d'ajuts de despeses generals destinada a aquelles persones que han hagut de tancar a causa de la crisi sanitària de la Covid-19.
I encara a Tarragona, l'Ajuntament ja ha obert el termini per demanar els ajuts per fomentar l'inici d'activitats econòmiques a la ciutat. S'hi poden acollir autònoms, societats i cooperatives que hagin constituït una empresa des de l'agost de l'any passat i fins ara.
Aquesta convocatòria s'ha adaptat als recents canvis legislatius. A més, contempla que s'hi puguin presentar aquelles empreses i autònoms que hagin hagut de parar l'activitat a causa de la pandèmia. Aquesta línia d'ajuts està dotada amb una partida de 50.000 euros i es calcula que els ajuts individuals poden anar dels 2.000 als 3.000 euros. Aquests diners es podran destinar a cobrir despeses de seguretat social, lloguer o a l'equipament del negoci.
I ara ens desplacem a Torredembarra, perquè l'Ajuntament debatrà aquest dijous els canvis en les ordenances fiscals de l'any 2021.
Serà dins de la sessió ordinària del mes d'octubre, que s'han endarrerit uns dies per poder encabir aquest debat i així evitar celebrar un ple extraordinari. Josep Sánchez, dona la Torre.
El regidor d'Hisenda, Josep Maria Guasch, ha avançat que es preveu que hi hagi pocs canvis en aquestes ordenances. Segons ha detallat, seran petites variacions que el govern creia necessari introduir. Guasch també destaca la incertesa que hi ha aquest any davant l'actual situació derivada de la pandèmia de Covid-19. El regidor explica que hi ha algunes taxes que depenen molt de la conjuntura econòmica i això dificulta fer previsions. En qualsevol cas, apunta que aquestes són a la baixa.
Una sèrie d'impostos i de taxes que depenen molt de l'activitat econòmica i això ens té preocupats a tothom, no? Però a nivell municipal doncs, hi ha aquesta incertesa que no sabem si els càlculs que fem són correctes, però està clar que la previsió se la baixa.
En principi, la sessió s'hauria de celebrar de forma presencial aquest dijous a la tarda a l'espera de la confirmació oficial per part de l'Ajuntament, tenint en compte les restriccions a la mobilitat pel toc de queda.
Gràcies, Josep Sánchez, des d'Ona la Torre. Encetem ara crònica de fet divers i ho fem situats a Reus. Una operació conjunta dels Mossos, la Guàrdia Urbana i la Policia Nacional ha acabat amb 3 detinguts i 96 identificats.
Segons s'ha informat avui, aquest operatiu es va fer divendres al barri Horts del Simó. El primer detingut és un jove de 22 anys que ja ha ingressat a presó acusat d'un robatori amb violència. Els altres dos arrestats, de 20 i 58 anys, tenien una ordre judicial de detenció. Durant l'operatiu també es van aixecar 7 actes per tinença de drogues i 2 més per possessió d'armes. A més, es van intervenir bitllets falsos i una persona va quedar investigada per presumpta falsificació de moneda.
I encara en successos, a Tarragona els Mossos estan investigant una violació que s'ha produït aquesta passada matinada al barri d'Icomar.
Els fets els ha denunciat la víctima, una dona jove major d'edat que ha alertat la policia cap a les 2 de la nit. Ha explicat que un home l'havia assaltat i agredit sexualment i que abans de fugir també li havia robat el mòbil. La jove està traslladada a Joan 23 per un reconeixement mèdic.
I ara ens situem a Altafulla perquè l'Ajuntament s'assuma a la campanya Diposita aquí el teu masclisme, de l'Institut Català de les Dones.
La nova iniciativa que presenta aquest organisme pretén reconèixer i desmuntar el masclisme per llançar-ho directament a la paperera. Des d'Altafulla Ràdio ens ho explica la Carol Cubota.
L'Ajuntament d'Altafulla és un dels ens locals que s'han sumat a la campanya Diposita aquí el teu masclisme i que consisteix en fer visible aquest lema a les papereres públiques. Per això s'han elaborat uns adhesius que s'han distribuït en diferents administracions locals i que a Altafulla ja es poden veure al carrer. Alba Muntades, coalcaldessa d'Altafulla i responsable de polítiques de gènere, ha remarcat que reconèixer el masclisme i desmuntar-lo, llançant-lo simbòlicament a les papereres, és important perquè no podem lluitar contra una ideologia si no és reconeguda. Amb aquesta acció es vol fer visible aquesta realitat per poder aconseguir la igualtat efectiva i desemmascarar les desigualtats socials, polítiques, econòmiques i jurídiques que pateixen les dones. La coalcaldessa d'Altafulla ha insistit que cal parlar-ne i reconèixer aquesta realitat per poder eliminar la desigualtat social que genera.
Amb aquesta sintonia, moment de centrar-nos en l'actualitat esportiva. I ara ho fem parlant del Nàstic de Tarragona, que no va guanyar, però va sumar el primer punt de la Lliga aquest diumenge.
Els granes han fet un partit de menys, a més, per això no els va permetre endur-se la victòria. Jonay González, des de Ràdio Ciutat de Tarragona.
Empat del Nàstic de Tarragona, que desperta els fantasmes del passat amb el seu primer punt en dos partits. Els de Toni Sanigrat han estat millor davant el Badalona, però la fèrria defensa dels badalonins ha fet que els granes no trobessin la clau per desfer l'empat. Ha estat millor l'equip tarragoní, però s'ha enfonsat en la segona part, quan el Badalona ha deixat més espais en defensa. Els canvis durant el partit que ha realitzat el tècnic han trigat a funcionar i ha sigut els darrers 15 minuts, quan els granes han fet una passa endavant. Han arribat les ocasions, una falta perillosa a la frontal de l'àrea i un gol anul·lat a Marc Trilles, que haguessin posat un solitari gol que el Nàstic busca en aquesta estrena de Lliga després de 180 minuts. El tècnic grana, Toni Saligrat, creu que l'equip s'ha precipitat en algunes ocasions.
No, la primera part crec que és equilibrada, amb molt poques ocasions de gol. Jo crec que sobretot fruit de la nostra precipitació, del nostre excés de voler fer coses bé i excés de guanyar. Això fa també... El vulgue molt és tan dolent com el no vulgue lo suficient. I nosaltres hem sortit molt, molt revolucionats per guanyar i guanyar ràpid.
El Nàstic porta un punt de 6 possibles, però Saligrat creu que el seu equip remuntarà la situació. El proper diumenge els granes rebran la visita de l'Olot, que s'estrenarà a la competició.
Gràcies, Jonay González, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Parlem també de vòlei, perquè el Sèvol Torredembarra ha caigut derrotat en el primer partit de Superliga 2 que disputava a casa.
Els torrencs van caure per un triple 16-25 davant d'un dels equips forts de la categoria, el Mediterrània Castelló. El partit es va disputar ahir diumenge al pavelló Sant Jordi de la Torre. Per la seva part, el vòlei Sant Pere i Sant Pau, que juga a la mateixa categoria, ha aconseguit una victòria. Ho feia aquest dissabte. Els cooperativistes, que jugaven fora de casa, es van imposar el Prater per un 7-3.
Els darrers minutets del programa els dedicarem a la cultura i començarem el Altafulla, que celebrarà un Sant Martí de mínims, diu, degut a la situació de la pandèmia i l'estat d'alarma.
L'Ajuntament es mostra resignat a aquestes noves mesures i assegura que han de ser una eina per millorar una situació molt preocupant amb el risc de contagi, que és extremadament alt. Des d'Altafulla Ràdio, de nou, la Carol Cubota.
Una de les conseqüències més imminents de la declaració de l'estat d'alarma i el toc de queda a Altafulla serà ben evident en pocs dies amb el que hauria de ser l'inici de la Festa Major, una celebració que ja se sabia que no es podria fer com en anys anteriors, però que es pensava adaptar. Les noves restriccions ocasionades per la pandèmia faran que aquest Sant Martí passi gairebé desapercebut, ho ha explicat el coalcalde de la vila, Jordi Molinera.
Doncs el Sant Martí d'enguany es celebrarà d'una manera molt diferent, d'una manera més reclosa i d'una manera molt diferent. Els propers dies presentarem aquestes quatre activitats que es faran i d'alguna manera per recordar que malgrat la pandèmia, malgrat la crisi, estem a Sant Martí.
Malgrat aquest nou cop a la voluntat de tirar endavant amb un esdeveniment tan destacat i tan esperat, Molinera es mostra resignat a les noves mesures i assegura que han de ser una eina per millorar una situació molt preocupant amb el risc de contagi extremadament alt.
Gràcies de nou, Carol Cubota, des d'Altafulla Ràdio. Parlem ara de patrimoni, Anna, perquè les escales romanes que hi ha a la part de darrere de l'antiga audiència seran visibles des del carrer dels Ferrers.
Són unes escales monumentals de marbre, molt ben conservades, que enllaçava una de les torres del fòrum amb el nivell del circ i que actualment estan ocultes dins de l'edifici, darrere d'una porta metàl·lica. Ara aquesta porta se substitueix per una de vidre que permetrà veure les escales des de l'exterior. Els treballs ja fa uns dies que han començat i duraran uns 5 mesos. Suposa una inversió de 50.000 euros que en la major part seran aportats per la Fundació Mútua Catalana.
I hem de parlar encara d'una altra intervenció relacionada amb la preservació del patrimoni. En aquest cas, patrimoni contemporani, perquè la Diputació de Tarragona està rehabilitant l'Escola d'Art i Disseny, un edifici d'estil racionalista que va dissenyar, mitjans dels anys 70, l'arquitecte Francesc Garrido, que és Premi Nacional d'Arquitectura.
De moment ja s'ha executat la primera fase de les obres, que permet posar al dia els espais administratius i del professorat, que hi ha a la planta baixa de l'edifici i al primer pis. Ara començat la segona part, que comporta la restauració dels 6 grans finestrals rodons de 28 metres quadrats, que juntament amb les torres cilíndriques són el que fan singular aquest edifici. Aquesta intervenció costarà més de 71.500 euros. Quan acabin aquests treballs, es reformaran les aules, la resta d'espais interiors i s'arreglaran les façanes.
Un edifici de l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona que està catalogat arquitectònicament per part del Departament de Cultura de la Generalitat. Per tant, doncs, edifici singular que veurà com pateix aquest rentat de cara. Anna Plaça, amb aquesta notícia de l'àmbit cultural i patrimonial, nosaltres posem el punt i final avui a una nova edició de Carrer Major, el programa de les ràdios del Camp de Tarragona. Que acabis de passar un molt bon dilluns. Fins demà.
Adéu-siau.
I a tots vostès els esperem demà dimarts a les 4 de la tarda a la seva sintonia de proximitat. Moltíssimes gràcies un dia més per fer-nos confiança. Els envien cordials salutacions i una abraçada ben forta Quim Espinosa, Toni Escoda, Arnau Curto, Adrià Regasens, Paula Jansà, Jordina Moix, Anna Plaça, Toni Mateos, Antonio Mellado, Ariana de la Calle, David Fernández, Angie Aramayo i un servidor qui els parla ara mateix, Eduard Virgili. Que acabin de passar un molt bon dia. A reveure.